Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, en resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i també resum informatiu de la setmana a Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Després de les pluges del darrer mes, el govern de la Generalitat ha decretat el canvi de fase en algunes àrees de Catalunya. En aquest moment hi ha 237 municipis en situació de normalitat i 256 municipis en prealerta. Un dels municipis que es troba en aquests moments en prealerta és Sant Andreu de la Barca. Les restriccions han anat caient amb la millora de les reserves dels embassaments i Barcelona i l'àrea metropolitana ha passat, com dèiem, a fase de prealerta. Volem saber doncs què significa aquest canvi i com es viurà aquesta situació a Sant Andreu de la Barca, i és per això que ens acompanya el regidor de Serveis Municipals, Espai Públic i Equipaments, Joan Jansana Puerta. Molt bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Doncs com dèiem, aquesta setmana el govern de la Generalitat s'ha decretat aquest canvi de fase en algunes àrees de Catalunya. Sant Andreu de la Barca passa ara a prealerta. Des del consistori, des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, quines són les mesures que es posaran en marxa a partir d'ara?
Sí, mira, aquest canvi de fase d'alerta, d'estat d'alerta, d'estat de prealerta, doncs significa que no hi ha restriccions en l'ús de l'aigua, però el que sí que recomanem és el consum moderat d'aquesta aigua potable. A nivell municipal, doncs, des de l'Ajuntament estem treballant en tres àmbits, bàsicament, doncs la posada en marxa de les fonts ornamentals, sobretot de les que considerem com a, que és un espai que refugi climàtic, intensificar la neteja dels carrers amb aigua freàtica i la progressiva posada en marxa del rec de les zones verdes.
Doncs comencem pel que respecta a les fonts ornamentals que han estat molt de temps parades per el motiu per les sequeres, podien reactivar, no?, en aquests moments?
Sí. En aquests moments doncs tenim sis fonts ornamentals i doncs aniran posant en marxa doncs en funció del que es vagi, de les necessitats que anem tenint de cadascuna de les fonts. Pensem que aquestes fonts porten 2 anys sense funcionar i ara el que hem de fer és doncs mirar els mecanismes de l'aigua, els tractaments que se li han de fer, perquè són aigües que doncs estan a l'espai públic, i doncs també mirar doncs algunes fonts si han patit algun desperfecte, perquè els vasos doncs d'estar 2 anys sense buits i sense funcionament, doncs possiblement alguns tenen fissures, i per tant doncs a partir d'ara podrem treballar sobre aquestes fonts.
Quines serien aquestes fonts?
Bé, doncs aquí distingim una mica entre les fonts ornamentals, però que estan dins del nucli urbà i per tant doncs també funcionen, com he dit, doncs com una mica com un espai de refugi climàtic, que serien les fonts de la plaça de la Pau, la de la plaça de l'Església i la de la plaça de 11 de setembre. Aquestes tres fonts doncs considerem que fan que mitigar una mica doncs l'espai i la temperatura d'aquell espai, per tant doncs considerem doncs que estan dins de considerades doncs, com una espècie de refugi climàtic. I les altres tres fonts que també es posaran en marxa de manera gradual, que aquestes sí que són totalment ornamentals, són la rotonda de l'Avinguda de Sant Andreu, la que està davant de l'Àtrium, la rotonda de la Via de l'Esport amb la carretera de Martorell, i la de l'entrada per Pallejà, que és la rotonda de la Solidaritat. Doncs aquestes fonts també doncs s'aniran paulatinament, doncs s'aniran posant en marxa, perquè hem de fer doncs aquests treballs de neteja, manteniment i comprovació del funcionament.
Per tant, en aquests moments no tindríem una data concreta de posada en funcionament, no? Primer s'ha de fer aquesta revisió.
Sí. De fet, doncs, fins que no hem tingut la possibilitat de tenir aigua, no es podem començar a provar, i doncs ja tenim doncs, segurament doncs, després de Setmana Santa doncs, ja veurem que la gent doncs, que comencem a treballar sobre aquestes fonts, perquè primer s'ha de fer el tractament de l'aigua i anar provant doncs, tots aquests mecanismes. Per tant, ho farem de manera de manera gradual.
Un altre punt que també canvia és el fet de la neteja als carrers.
Sí, doncs la neteja als carrers s'intensificarà aquesta neteja amb aigua freàtica. L'aigua freàtica és aquella aigua que agafem dels pous que tenim aquí a Sant Andreu i per tant no és aigua potable. Que dic, clar, que aquesta neteja dels carrers no es fa amb aigua potable sinó que es fa amb aigua freàtica i ara se'ns permet utilitzar més aquesta aigua freàtica. I el que farem serà augmentar la freqüència, augmentant 2 dies més, i per tant passarem a tenir 3 dies de neteja amb aigua pels carrers amb la cuba. I a més es continuarà fent la neteja exterior dels contenidors, que es fa de dilluns a dissabte, i a part de netejar les bateries dels contenidors també s'aprofitarà per ampliar i netejar les voreres i els voltants d'aquests contenidors, que també es fa amb aigua freàtica.
Al passar ara a prealerta, a poblacions com la de Sant Andreu de la Barca també hi ha canvis pel que respecta al rec, que també ha hagut d'estar aturat durant aquests mesos.
Sí, de fet el rec que s'ha fet ha sigut de supervivència pels arbres i ara ja podem posar en marxa el rec. Com he dit també, passa una mica com amb el cas de les fonts ornamentals, s'ha de revisar, s'ha de fer els tractaments de l'aigua i s'ha de comprovar que tot funcioni. Per tant, anirem posant de manera paulatina en marxa el rec. Començarem sobretot pel rec de gota a gota i d'aquelles zones que tenen aspersors començarem a posar-les en marxa, intentant racionalitzar al màxim aquests aspersors i ja treballant amb la idea d'anar substituint aquests recs per aspersió per el sistema de rec per degoteig. D'acord? Això ens permetrà que les zones verdes millorin posant plantes i arbres que del nostre clima mediterrani, que estiguin adaptats al nostre clima. I també estem treballant per augmentar les zones en les que es regui amb aigua freàtica. Ja tenim zones que reguen amb aigua freàtica, però estem treballant per portar aquesta aigua freàtica a més zones verdes per així disminuir el consum d'aigua potable.
Aquí estem parlant del rec. Aquesta setmana també s'estan plantant arbres en diferents punts de Sant Andreu de la Barca, no?
Sí, sí, sí. De fet, com vam ja anunciar al principi de la legislatura, que teníem el pla de Sant Andreu Millora, que hem anat plantant diferents arbres. Ara, de fet, estem parlant d'uns 33 arbres més. Per tant, en total ja portarem en aquests 18 mesos haurem plantat o replantat 110 arbres en diferents punts de la ciutat.
Un altre punt és les piscines. Es poden tornar a omplir les piscines?
Sí, 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 és una cosa que vam tenir moltes consultes l'any passat amb el tema de les piscines, que les piscines que ja estaven plenes en principi no es podien reomplir i no es podien utilitzar piscines que fossin d'aquestes de goma, portàtils, que en principi no estaven plenes. Amb el pas a prealerta actualment es poden omplir totes les piscines, tant siguin les que tenen recirculació d'aigua com aquestes piscines portàtils que es poden tornar a omplir. Per tant, Sant Andreuencs i Sant Andreuenques podran tenir aquest estiu aquestes piscines, podran fruir d'aquestes piscines. Per exemple, en el cas dels casals d'estiu, l'any passat van patir una mica perquè habitualment era un espai de joc, un espai d'on refrescar-se, van tenir alguns dubtes, problemes, i aquest any tindrem la sort que podrem disfrutar d'aquests espais per poder-se refrescar.
Ho comentava a l'inici d'aquesta entrevista, demanava el consum moderat de l'aigua. Malgrat aquesta situació, recordem, estem en prealerta, no estem encara en situació de normalitat, però sí que demanava aquest consum moderat de l'aigua, no?
Sí, sí, sí. Que malgrat aquest aixecament de les restriccions, demanem a la població un ús racional de l'aigua, tal com han fet fins ara. I cal fer un reconeixement de l'esforç que empreses, comerços i la ciutadania en general han fet durant aquest període de restriccions perquè s'han adaptat i reduït el consum d'aigua. Som una de les poblacions que el consum mitjà sempre ha estat per sota del nivell que demanava l'Agència Catalana de l'Aigua i això és un motiu d'orgull pels andreuencs i andreuenques.
Doncs Joan Jansana Porta, regidor de Serveis Municipals, Espai Públic i Equipaments, gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de Ràdio Sant Andreu i per parlar d'aquesta informació, de quina situació es troba en aquests moments Sant Andreu Barca o què posarà en marxa després de que la Generalitat hagi decretat que poblacions, per exemple, com la de Sant Andreu Barca, doncs ara passi a la fase de prealerta i, per tant, doncs aquestes són les millores, i algunes d'elles molt necessàries i molt esperades, sobretot el tema del REC, no?, que era necessari, no?
Sí, de fet ja ens hem trobat amb, com comentàvem, dels arbres, no? Hi ha hagut arbres que no han pogut aguantar aquest període de sequera i alguns han mort, inclús en alguns casos doncs s'han hagut de canviar les espècies, i quan estem replantant, en alguns casos replantem la mateixa espècie, però en alguns casos ja plantem espècies que siguin més adaptades al nostre clima, pensant ja doncs en que no serà possible doncs el rec que hi ha exagerat que hi havia potser abans.
Doncs en seguirem parlant d'aquesta qüestió. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Sant Andreu de la Barca comptarà amb un reglament intern de la policia local. El reglament entrarà en funcionament si finalment l'aprova el ple municipal del 24 d'abril. L'alcalde Marc Girbet ha donat detalls del reglament amb l'objectiu d'establir les bases per modernitzar i ordenar el cos policial. El reglament estableix l'estructura interna del cos, les funcions de cada categoria professional, el règim disciplinari, els drets i els deures del personal, així com altres aspectes relacionats amb la formació, l'ús de l'uniforme, l'equipament, la jornada laboral i les distincions. També regula les relacions amb la ciutadania i els criteris d'actuació policial. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
Doncs sí, en el pròxim ple del 24 d'abril portarem a aprovació el primer reglament de la història de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un document, una eina que el que pretén és reforçar, modernitzar i simplificar doncs la tasca i la gestió de la policia local. És un reglament, és una eina que el que busca també és posar ordre en tot aquest marc normatiu que té la policia local i que per tant és un pas molt important perquè és el primer reglament intern que té l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit.
Si parlem d'aquest reglament intern, quins serien aquells punts a destacar i a tenir en compte?
Aquest reglament el que fa és regular el que seria la jornada laboral, l'uniforme, les condecoracions o honors que rebin els policies, també el tracte amb la ciutadania, és a dir, un codi, diguéssim, odontològic de com actuar o fer les actuacions policials, que per tant és un reglament que el que fa és regular l'actuació policial en tots els àmbits. També en aquells àmbits doncs, que fins ara l'Ajuntament no tenia regulats o no hi havia una norma superior que ho regulés, en aquest cas, aquest nou reglament el que sí que farà precisament és això. I el que busquem, més enllà de posar ordre i de tenir un marc normatiu en les actuacions de la policia local, el que busquem és un servei públic de seguretat modern, de primer ordre, democràtic, com ja és la policia local de Sant Andreu de la Barca, però amb un marc normatiu que dona forma i dona criteri a l'hora d'actuar.
Aquest reglament intern s'ha d'aprovar per al ple municipal, per tant, doncs, l'aprovació d'aquest punt, d'aquest reglament, serà en el ple del proper 25 d'abril,
i que per tant estem totalment segurs que aquest punt anirà endavant i per tant l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca es podrà dotar d'un marc normatiu per regular des de les actuacions, a l'uniforme, a les jornades laborals, a qualsevol dels àmbits que afecti la policia local. Dir també que aquest és un reglament que s'ha treballat conjuntament amb la prefectura, amb els representants sindicals del propi cos i a proposta de l'equip de govern.
Amb el reglament intern de la policia local es busca garantir un servei de seguretat pública més transparent, eficient i adaptat als valors democràtics i de servei a la comunitat. El reglament també inclou mecanismes per fomentar la professionalització, la promoció interna i la formació continuada dels agents, així com també la creació d'espais de consens com comissions mixtes en matèries com l'uniformat o l'atorgament d'honors, tal com hem comentat. L'alcalde Marc Girbet ha fet la presentació d'aquest nou reglament que haurà de passar per la seva aprovació per al ple municipal del proper 24 d'abril.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Actuacions al barri de la Solana per endreçar els cables aeris i els pals elèctrics. Aquestes actuacions serviran per substituir el cablejat aeri per cable trenat grapat a la façana en els diferents carrers del barri. Ho ha explicat la regidora del barri de la Solana, Eunice Martín.
Una sèrie d'actuacions a alguns carrers de la Solana per arreglar el cablejat elèctric. I bueno, el que ens ha dit és que substituiran, veieu això? Unes guitarres que es diuen, per cablejat entrenat a les parets de les vivendes. Llavors, no seran tots els carrers de la Solana, però sí aquells que tenen aquests, com he dit, aquestes guitarres, i el que farem doncs serà demanar autorització als veïns. És molt important que aquests veïns que els afectarà, doncs que ens hagin de donar un paper que els hi farem arribar perquè els signin i l'empresa pugui venir a fer aquests arreglos. Dic que potser ve Endesa, potser vinc jo. Llavors el que farem serà trucar a buscar el president de la comunitat, donar-li la informació i que ell pugui comunicar als veïns doncs, que hem de fer aquestes autoritzacions. I després les vindrem a buscar o les podran enviar per e-mail. Una vegada tinguem les autoritzacions, Endesa començarà aquestes obres. No fa falta que a tots els carrers tinguem les autoritzacions a la vegada. Vull dir, si el carrer del Sol, on estem ara mateix, doncs ja tenim les autoritzacions, començarem per aquest carrer. Si tenim l'altre carrer, així anirem fent. Tot això per què? Doncs per tenir doncs, un barri pues, agradable, segur i pues, digne, no? com volem tots els que vivim a la Solana, perquè és un barri agradable de viure.
Sabem quan començaran aquestes actuacions. Ara, primer tot, s'ha de demanar aquests permisos, per tant, això requereix un temps?
Sí, la veritat és que no ens han posat una data, sí que quan anirem tenint, doncs anirem fent. No, clar, el que triguem a recollir aquestes autoritzacions, així que és molt important que els veïns i les veïnes col·laborin en això.
Sí que aquestes autoritzacions començaran ara a demanar-se.
Doncs en breu ens posarem a treballar i a venir a picar. Si els piquem, portarem en el meu cas, doncs ensenyaré la targeta de l'Ajuntament perquè vegin que sóc jo i si em veu, doncs, que em coneguin també, que sóc la regidora i que faré doncs, aquesta feina perquè pugui anar més ràpid. Perquè si venen els treballadors d'Endesa tampoc saben quan els enviaran i ens han demanat aquesta col·laboració i per què no? Doncs també el regidor de la Ribera de Barri ha de fer això.
Millora sobretot de caire estètic, no?
Doncs sí, perquè com veieu, doncs, això doncs, estèticament no és molt bonic. Llavors el que faran és trenar-lo a la paret de la vivenda i llavors quedarà pues, estèticament més maco i a la vista molt més agradable, com hem dit.
L'Ajuntament de Sant Andreu Abarca ha informat que properament es duran a terme diverses actuacions per la retirada del cablejat elèctric aeri al barri de la Solana en el marc d'un pla de millora de l'espai públic i també de l'accessibilitat dut a terme per Endesa. Les actuacions formen part del paquet d'inversions d'E-Distribución, empresa responsable de la xarxa elèctrica que s'ha compromès a executar al municipi. Els treballs previstos consistiran en la substitució dels suports aeris del cablejat en forma de guitarra entre 3 i 5 fils per cable trenat, que quedarà grapat directament a les façanes dels edificis. A més, es retiraran diversos pals de fusta i de formigó que actualment dificulten el pas i l'accessibilitat a la via pública. Els carrers on es faran aquestes actuacions són el carrer de la Creu, carrer del Sol, l'Avinguda Guatemala, entre els carrers del Sol i carrer Llobregat, el carrer Llobregat, entre el carrer de l'Amistat i l'Avinguda Guatemala, i el carrer de la Riera Canals. Per poder executar aquests treballs, és necessari que les comunitats de veïns i veïnes autoritzin el pas del nou cable ja trenat per les façanes. Un cop es compti amb totes les autoritzacions d'un carrer concret, es podrà començar la intervenció en aquest punt sense necessitat d'esperar la validació de la resta de carrers, ja que són actuacions independents. Des del consistori s'agraeix la col·laboració veïnal i es recorda la importància de les autoritzacions per tal d'iniciar les obres com més aviat millor.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat el programa Regidors, un espai on coneixem la vessant política però també personal dels regidors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Aquesta setmana el protagonista ha estat Juan Alfaro, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Música.
Nova edició de l'Espai de Regidors, on entrevistem els regidors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per conèixer la vessant política, però també la vessant personal dels diferents regidors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui ens acompanya Juan Alfaro, regidor del PSC des de l'any 2021, tot i que ha estat regidor en dues etapes. Llicenciat en Ciències Polítiques i Gestió Pública, compta amb un postgrau de Tècniques de Comunicació i Lideratge Polític. Treballa des de l'any 1997 a Aigües de Barcelona, en l'àrea de canalitzacions i construcció, on és també delegat sindical de l'UGT. Juan Alfaro, benvingut a l'Espai de Regidors.
Muy bien, muchas gracias.
Coneixerem doncs la seva vessant política i també la seva vessant personal en aquestes entrevistes d'aquest Espai de Regidor. La primera pregunta que fem als regidors que convidem en aquest espai és com es definiria? Com es definiria Juan Alfaro?
Bueno, yo me definiría pues como una persona normal, una persona seria, una persona leal, una persona que defiende unos principios, unos valores, amigo de sus amigos y bueno, en definitiva una buena persona que siempre intenta pues hacer las cosas lo mejor que pueda. Evidentemente con muchas cosas a mejorar, con muchas cosas a perfeccionar, pero bueno, en definitiva creo que me puedo considerar una buena persona.
Parlava abans, a l'inici d'aquesta entrevista, vostè treballa des de l'any 97 a Aigües de Barcelona. Ens pot explicar una mica la seva trajectòria personal i professional abans d'entrar en política?
Bueno, mi trayectoria a nivel profesional, pues bueno, como bien has dicho, yo empecé en el año 97 en Aguas de Barcelona, en el área de canalización. Es verdad que desde los 16, 17 años empecé a trabajar como mecánico de coches. Empecé con mi padre, que en paz descanse, empecé a ser bueno, pues aficionado a los coches y aficionado a la mecánica. Y después pues ya ingresé en la empresa en la que actualmente estoy. Eso a nivel profesional, ¿no? Y a nivel de hobbies y de relación con entidades y de relación cultural, pues desde muy joven, bueno, pues acompañando a mi padre en temas políticos, en temas culturales, asociativos. Empecé, pues recuerdo que con 18, 19 años ya era secretario de una entidad cultural en Cornellá. Era una peña flamenca en Cornellá y bueno, y continuamente, pues bueno, pues enrolado en todas las actividades culturales de Cornellá. Y al final, pues también estuve de secretario de una coordinadora de entidades que fundaron en Cornellá. Y bueno, tuve el honor y la suerte de poder estar en la junta directiva con apenas 20 años. Y a partir de ahí pues ya empecé en el mundo asociativo, empecé en el mundo de la política, ya ingresé en el partido. Y bueno, como anécdota que la guardo con mucho cariño y la recuerdo con mucha alegría, llegué a estar en la última lista de José Montilla en las elecciones municipales en Cornellà y Llobregat. Es verdad que sin ninguna posibilidad de salir, pero lo recuerdo con mucho orgullo y mucho cariño, porque bueno, en aquel momento para mí era lo máximo, ¿no? I m'acuerdo i lo recuerdo con mucho cariño.
Per tant, aquella vegada que el seu nom, Juan Alfaro, apareixia en una llista electoral, era la primera vegada que apareixia en una llista?
Sí, era la primera vez.
Era la primera. Era la primera. Quines sensacions recorda ara, anys després?
Lo recuerdo, ya te digo, con mucho cariño, el hecho de poder participar en una campaña, el poder rodearme de tanta personalidad, con tanto devenir político y con tantas cosas que enseñar, bueno, qué voy a decir de Balmón, de Montilla, de todo el grupo de personas que formaban aquella lista, al Rocío, la diputada que tenemos en el Parlamento a día de hoy. Bueno, para mí era estar en una nube.
Si le pregunto qué el va motivar a usted a entrar en política, comentaba ahora, ¿no? ¿Rel familiar del seu pare?
Sí, correcto. La figura de mi padre fue la que llevo por bandera a día de hoy, es la que me hizo en su día entrar en política, en despertar ese gusanillo. Era la figura que me animaba, que me ayudaba en todos los sentidos. Y bueno, y verdaderamente fue gracias a él y fue por él el que me motivó y el que me inculcó el gusanillo de la política.
Nosaltres preguntem en aquest espai als regidors que ens parlin dels seus hobbies, no? I vostè, un dels seus hobbies és la política.
Sí, 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 sí. I és un hobby perquè...
Per tant, no hi ha desconnexió aquí, no?
No, no, no. ¿sabes? Si me permite la anécdota, mi mujer me dice que soy un friki porque soy el clásico que se pone a ver una serie y las series las he visto 15 veces, pero siempre veo las mismas. O sea, son series de política que las he visto 65 veces y mi mujer otra vez está viendo lo mismo. O sea, ya se sabe la música, o sea, no soy capaz de ver otra cosa. Bueno, me gusta mucho leer los libros de política y todo lo relacionado con la política, diarios, o sea, intento de estar al día, intento de cada día aprender más y bueno, y la verdad es que es una cosa que me apasiona muy, muy mucho.
¿Qué es para usted la política o cómo habría de ser la política?
Uf, ¿cómo habría de ser? Buena pregunta. Para mí la política es todo. Es una forma de vivir, es una forma de hacer, es un día a día en el cual, bueno, pues siempre vas aprendiendo cosas, siempre te vas dando cuenta de cosas que no son como tú piensas, son cosas que deberían mejorar y, bueno, para mí la política debería ser algo que la gente se lo tomase, no más en serio, pero que le tuviese un respeto más del que a día de hoy se le tiene. Es verdad que existe una desafección política muy grande, también es verdad que evidentemente en muchas ocasiones el núcleo de la política se lo gana a pulso y entiendo que como cargos públicos y como personajes que estamos interesados en la política deberíamos de trabajar más para cambiar esa imagen, sobre todo a nivel municipal, porque es la primera impresión que tiene el ciudadano con el mundo de la política, ¿no? Y por eso creo que hay muchas cosas a mejorar.
¿Hay alguna fórmula mágica para conseguirlo o no?
A ver, fórmulas mágicas evidentemente no hay, ¿no? O sea, no quiero decir con esto que todo el mundo que esté en política tenga que tener una carrera, que tenga que tener unos estudios superiores, no, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que yo soy una persona que cree mucho en la meritocracia y que cree mucho en las personas que tienen capacidades para poder hacer según qué cosas. Yo soy, me puede gustar a mí la medicina, pero evidentemente no me voy a poner a operar a corazón abierto, ni a poner una tirita. Sin embargo, en política, bueno, pues estamos viendo que a día de hoy cualquier persona pues se siente legitimada, se siente, bueno, pues formada para poder participar en política y nos estamos dando cuenta que muchas veces no es así. No se cumplen con les expectatives.
Porta més de 25 anys afiliat al PSC. Per què va escollir aquest partit i no un altre?
Bueno,
herència familiar també?
Sí, herència familiar i bueno, i després perquè, bueno, comparto muchísimo de sus valores, comparto muchísimo de parte de su programa y bueno, y creo que es el partido que más se ajusta a mi pensamiento y a mi manera de ser.
També seguidor del Betis.
Sí, también soy seguidor del Betis. En mi casa, yo, mi hijo y bueno, mucha parte de mi familia somos del Betis. Y bueno, y es una herencia que también arrastramos desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que me siento muy cómodo siendo del Betis.
Per tant, aquí también hay esta herencia familiar, ¿no?
Sí. También tenemos una herencia. Yo, es verdad que muchas veces no soy objetivo del todo porque, bueno, yo... Será porque lo perdí muy pronto, pero la figura de mi padre para mí siempre ha calado mucho y bueno, y lo sigo siguiendo en todo lo que él hacía y en todas las cosas que él me enseñó hasta donde pudo. Y la verdad es que no voy a cambiarlo, ni voy a cambiarlo, ni quiero cambiarlo.
¿Li va a donar algún consell alguna vegada referent a la política?
Sí. Me dijo muchas cosas, pero una de las cosas que más intento seguir es que no haga daño a nadie, que no sea desleal con nadie y que llegues hasta donde llegues, pero sin pisar a nadie y respetando a todo el mundo. Creo que esos valores y esos principios luego lo podrás hacer mejor, lo podrás hacer peor, las cosas salen cuando salen, no todo sale como uno quiere, pero el tiempo que uno esté en política y que pueda hacer algo, por lo menos que sea recordado como una buena persona y no como un trepa ni como alguien que ha hecho daño a nadie.
Perquè en política vostè té alguna meta, algunes aspiracions en política, arribar fins...
Hombre, sí, claro, evidentemente, yo para mí en política me gustaría llegar al Congreso de los Diputados, ¿por qué no? La verdad es que sí, la verdad es que yo aspiraciones claro que tengo, entiendo que las aspiraciones en las personas son legítimas y las aspiraciones, pues, oye, cada uno tiene las suyas. Yo tengo las mías y evidentemente claro que me gustaría llegar lo más lejos posible en política. Eso sí, siempre con esa línea roja de no hacer daño a nadie ni de pisar a nadie. en política ya vemos que es muy difícil, y encima, pues bueno, pues a día de hoy vemos, bueno, pues muchas personas que no cumplen con esos requisitos y que no miran lo que, como esa frase, ¿no?, tan famosa de que el fin justifica los medios. No, eso no es verdad. Para mí el fin no se justifica muchas veces por según qué medios. Hay personas que sí, hay personas que bueno, que con la demagogia, que con sus malas artes, con sus malas formas, pues bueno, pues intentan llegar a donde sea sin mirar a quién pisan ni lo que hacen. Y eso para mí no entra dentro de mi rol.
¿Has somiat amb aquest Congrés dels Diputats?
Muchas veces, sí, no te lo voy a negar, muchas veces.
¿S'imagina sí, ya sí, durant un discurs?
Hombre, bueno, hoy por ejemplo, que he venido de casa preparándome un poquito, pues estaba viendo el Congreso de los Diputados, la sesión plenaria, o sea, es lo que te digo, que claro que sueñas con estar sentado. Conozco a muchas personas de las que están sentadas allí y bueno, y esa envidia sana sí que se la tengo.
¿Parla de política a casa, amb la família o no?
Sí, sí, sí.
Claro, digo, veo que
sí,
series,
sí,
¿no?
Sí, 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 hablo, sí, hablo. Sí, hablamos mucho y conversamos con situaciones del municipio, de la ciudad, del día a día. Sí que hablamos. Sobre todo con mi hijo grande, que empieza a preguntarme según qué cosas, que a veces contestarle me cuesta encontrar la respuesta adecuada.
Per tant, aquí amb el seu fill gran podem tenir aquesta herència que parlàvem abans o no?
Bueno, yo creo que sí, porque bueno, ya tiene edad, pero bueno, sí que se preocupa y también de vez en cuando se pone a ver cosas conmigo y comparte ideas conmigo y bueno, sí, no estoy solo en casa.
Ha parlat de sèries. Segurament que els oients que estiguin escoltant aquesta entrevista estaran pensant, bueno, quines sèries són? Es poden dir aquestes sèries?
Sí, bueno, a ver, una que es de manual, que es de cabecera, es El ala oeste de la Casa Blanca.
Exacto.
Esa es mi serie de cabecera que he visto, no sé las veces que he visto, o sea, ya me lo sé de memoria, pero lo sigo viendo. Es una serie que te relata la ilustración, que te relata el buenismo, que el presidente que todo el mundo quiere. Bueno, esa la tengo de cabecera. Después hay otras series.
Pues, poden aplicar moltes coses, ¿no?, en el dia a dia de la política, ¿no?, d'aquestes sèries.
Se deberían aplicar muchas cosas. Porque, bueno, lo que te comentaba, hay mucha gente, pues bueno, pues que no tiene esa inquietud por el aprender en política. Y bueno, muchas cosas las desconocen, pero sí que se pueden aplicar muchas cosas. Evidentemente todo no es extrapolable. Estás hablando de una serie americana que no tiene una relación directa aquí, pero bueno, pero lo que son maneras de hacer, maneras de programar, sería muy extrapolable. Luego hay otra serie que mucha gente no conoce, pero que yo la recomiendo total, que es la serie de Voss, que es de, bueno, va sobre un alcalde de una ciudad de Chicago que bueno, el día a día, lo que son políticas públicas, lo que son, es una serie muy recomendable. Bueno, y luego House of Cards, ¿no? ¿Quién no ha visto algo de House of Cards? Eso ya es más maquiavelismo, es más entre pasillos, es más también muy buena y muy recomendable. Pero bueno, entre otras series, esas tres, Borgen también es una serie que también es muy, 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 muy recomendable. Bueno, no son cosas que se puedan aplicar a nivel municipal ni en Cataluña ni en España, pero, oye, son series con las que yo por lo menos disfruto mucho.
L'entrevista íntegra de l'espai de regidors, San Juan Alfaro, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya, està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
Aquesta setmana s'han presentat els actes de la 8a edició de la Fira del Vi i la segona Fira del Vermut. Actes que arrencaran ja el dia 22 d'abril, després de Setmana Santa, i s'allargaran fins al dia 27. En té més detalls el nostre company Pere Joventí Balcells.
Sant Andreu de la Barca viurà la 8a Fira del Vi, la segona Fira del Vermut, amb una setmana carregada d'activitats. Del 22 al 27 d'abril, la ciutat es convertirà de nou en un punt de trobada pels amants del vi i del vermut, amb degustacions, música, gastronomia local i la participació de més de 20 cellers. Tot plegat culminarà el cap de setmana del 26 i 27 d'abril. El regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, explica les novetats d'enguany.
Doncs molt contents d'estar aquí i explicar que encetem aquesta 8a Fira del Vi a Sant Andreu de la Barca i segona Fira del Vermut els dies 26 i 27 d'abril. Tenim moltes novetats, tant logístiques com de continguts de la pròpia Fira del Vi. Novetats que en aquest cas des de la banda logística podrien anar fins l'ampliació de la part de sostre, que en aquest cas la doblem. Fins ara teníem 80 metres de sostre perquè les persones puguin estar refugiades en un moment donat, si plou o fa calor o el que sigui, o també per comoditat, i passem al doble de metres, 160 metres quadrats. És una de les novetats importants que tenim enguany. Tenim també millores en la part lumínica de la zona gastro i també la zona de central, diguéssim, de l'esplanada, que és una millora estètica però també lumínica. Tenim també millores en el taller infantil, per exemple, que l'any passat va ser la primera vegada que el dissabte tenia aquesta iniciativa perquè les famílies poguessin apropar-se amb els seus infants i que estiguessin cuidats. Aquest any tenim la dinamització per part del taller d'Anna, justament, com a novetat també. Tenim la novetat també, en aquest cas, del programa que serà per primera vegada 100% electrònic. No hi haurà un programa físic, sinó que passem al programa electrònic, donat que havíem detectat amb les avaluacions de les fires anteriors que al final l'impacte del programa físic no era tant, el fet de que la gent hi acudís a la fira, i per tant hem apostat per fer-ho 100% electrònic, que tindríem el tòtem de la Federico García Lorca amb els QRs perquè la gent s'ho pugui descarregar, i aquest mateix tòtem, quan arribi el moment de la fira, doncs passarà també a l'esplanada perquè la gent, quan arribi, també tingui el programa i se'l pugui descarregar. Tenim també novetats en els dies previs, no? Les activitats prèvies que començaran en guany el dimarts 22 d'abril, i serà dimarts, dimecres, dijous i divendres, que és una novetat que també enguany fa que gairebé ja tinguem la setmana sencera del vi, no només al cap de setmana, sinó que amb les activitats prèvies tenim aquesta profunditat, no?, amb l'aposta de la Fira del Vi, que cada cop està més consolidada, no només per la gent de Sant Andreu de la Barca, sinó també perquè és un referent aquí en el nord de la comarca, no? També tindrem una, des del punt de vista comunicatiu, una lona a l'entrada del poble, una lona de 8x3 a la rotonda d'entrada de Sant Andreu de la Barca, perquè per primera vegada la gent que passi per allà, doncs, en els dies previs pugui veure que tenim aquesta fira del vi i del vermut. I després també tenim temes de continguts sobre la qualitat dels cellers, cellers de proximitat, etc., que en Juan ja us donarà més detalls sobre aquest tema de la qualitat, no?, de les bodegues, no?, que s'apropen en aquest cas a participar a la Fira del Vi, que també hem fet una aposta per augmentar aquesta qualitat i també tenir elements de proximitat, no? Tot això configura una fira que serà més potent que mai, també amenitzada per la Lola Bank, que és un DJ track musical que, a més, que enguanya aquesta edició, no només estarà el dissabte, sinó que també estarà el diumenge amb la Fira del Vermut. Per tant, tindrem aquest acompanyament i aquesta dinamització musical per part de la gent de la Lola Bank el dissabte i el diumenge. I tot això, bueno, com deia, configura aquesta solidesa amb l'aposta d'aquesta 8a Fira del Vi, segona del Vermut a casa nostra, que estem segurs que serà un èxit de públic, com sempre en els darrers anys.
Els preus es mantenen igual que l'any passat i també es farà una aposta pel reciclatge de tot el vidre que generin els dos esdeveniments.
Sí, un detall que ens sembla important és que tenim la col·laboració enguany a la Fira del Vi d'una empresa de Sant Andreu de la Barca que es diu Post Eco i que col·laborarà amb la recollida selectiva del vidre. Pensem que és una iniciativa xula i novedosa i prou potent. I després l'altre comentari que volia fer és que és important que és el preu, que és el mateix que l'any passat, o sigui, no hem augmentat els preus. Per tant, el preu del tast continua sent 2,50 euros i el preu de gastro són 3 euros. Per tant, hem fet aquesta aposta d'ampliar serveis però de mantenir els preus.
Juan Pérez, president de l'associació Rubins, explica quina tasca fan des de l'entitat i com han preparat l'edició d'aquest 2025.
Llevamos ya 10 años de vida, que cumplimos justamente el día de San Jordi, y nuestra tarea, aparte de dinamizar la cultura del vino, era también integrarlo con la comunidad, con nuestra comunidad. En esta feria teníamos un propósito, que era no solo traer vinos de proximidad, digamos, de lo que es Cataluña. A pesar que en Cataluña hay 11 denominaciones de origen que estarán casi todas presentes aquí. Pero la apuesta era un poquito más allá. Era también traer bodegas de proximidad de 15-20 kilómetros alrededor. Vendrá una de Lleida, vendrá una de Castellví de Rosanes, vendrá de San Sadurní, por supuesto, Vilafranca, vendrá de Olesa de Montserrat. Eso para nosotros es importante en esta feria, ¿no? Juntamente con nuestra restauración local, que siempre apostamos por ella, y el ayuntamiento está en esa línea, y también con iniciativas que en este año también es una novedad, como el reciclaje, que es una empresa de aquí, de San Andreu, POTS, que se encargará de reciclaje de todas las botellas, de los más de 1000 y pico botellas que se dispensarán en la feria. Entonces, la apuesta por la proximidad, por las denominaciones de origen, es evidente, aunque también habrá, lógicamente, bodegas del resto de la península, de Rioja, de Ribera, como de Rueda, que es un poco también lo que el público, nuestro público, también espera. Bueno, este año, como antes estaba diciendo, la línea es proximidad, es este entramado de 6 bodegas que antes he mencionado, que están muy, muy cerquita de nosotros. Se me ha olvidado una, que es quizá la más emblemática de las que tenemos alrededor, es Canestruc, que está aquí en Esparraguera. De hecho, el director de la bodega, Xiscu Martí, será un poco el que dará la vuelta de honor con nuestro regidor y con nuestro alcalde, pues un poco para dar de manifiesto este protagonismo que queremos que tenga esta zona, esta proximidad de esta bodega y de estas que he nombrado antes.
Pérez també ha detallat les activitats prèvies al cap de setmana amb diversos tasts de vins amb productes d'arreu del territori català i estatal.
Siempre intentamos, a la hora de dinamizar, pues un poco lo que se dice, calentar un poco el ambiente para que el propósito de nuestros vecinos es que se acerque, ¿no? Para eso hemos diseñado este año un plan ambicioso de cuatro catas populares que se celebrarán en el Teatro Núria Espert y que tendrán una cabida para 80-90 personas cada una. La primera de ellas, el tren de surtida, será de Canestruc, como antes he dicho. Acompañará una muy emblemática de Penedès, Jean León, yo creo que todo el mundo lo conoce. Y como antes he dicho, la diversidad de nuestra población también requiere pues bodegas de otras partes de la geografía española. Marqués de Riscal, por parte de Rioja, vendrá el jueves y acabaremos con una bodega muy emergente de Extremadura, se llama Habla, que ha generado también mucha expectativa.
El president de l'associació Rubín sobre la segona fira del vermut explica que mantindran la ubicació de l'any passat perquè diu que va funcionar bé.
Consolidar, siempre consolidamos. Este año vamos a utilizar la ubicación del año anterior, que fue un gran éxito porque dio mucha más comodidad a los asistentes y a los organizadores. La música la acompañará ambos días, la del vermut también. Siempre estamos mirando para arriba para que tengamos una buena climatología. El año pasado no la tuvimos, a pesar de todo eso fue muy muy aceptable la repercusión y la asistencia que hubo, y este año pues vamos a intentarlo. Sí que es verdad que la Feria de Vermú, a diferencia del año pasado, ya ha generado expectación también entre los productores. Y bueno, voy a citar algunos que seguro que son conocidos, como hablamos solo de productores de vermú, como La Madre, Martín de la Cuesta, Miró, Sideriz, que son muy conocidos en Cantabria, y Zaguirre. O sea, son ya, bodegas emblemàtiques en este tipus de producte.
Amb tot, també ha volgut explicar el funcionament de les fires pel que fa al consum de vins i dels vermuts.
El funcionamiento es similar o idéntico al año anterior. Habrá 8 puestos de venta donde se dispensarán unas fichas, unos tokens para poder cambiarlos por consumiciones o por tapas o plates de restauración. La copa también se podrá adquirir. También en nuestra tienda física, que está en la Avenida Constitución número 3, se puede anticipar esa compra. Es el mismo sistema, es un sistema ya súper consolidado, que es muy práctico para nosotros, para los productores y para, yo creo que también para los usuarios de la feria.
I finalment també ha animat a tothom a participar-hi.
Nuestra cultura mediterránea, ¿qué dice? Pues que alrededor de cualquier celebración pues siempre hay un buen vino, un buen cava, una buena comida. ahí encontrarán todo eso. Buen ambiente, es algo de lo que podemos presumir, buen ambiente de comunidad, de alegría, de moderación, porque siempre tiene que haberla, y de comodidad. Antes he adelantado algunas de las novedades de este año. Habrá más iluminación, eso dará más confort, habrá más mesas, más espacios cubiertos, más puestos donde descansar, y eso, pues yo creo que también es un aliciente significativo para que nuestros vecinos y nuestros pueblos con vecinos de alrededor también puedan asistir.
Sant Andreu de la Barca, doncs, acollirà del 22 al 27 d'abril la 8a edició de la Fira del Vi, la segona edició de la Fira del Vermut, una cita que ja es consolida com un dels esdeveniments gastronòmics i culturals més esperats del nostre calendari local. La proposta s'allargarà durant tota la setmana amb tastos temàtics i culminarà amb les dues grans jornades al cap de setmana.
De la Fira del Vi i del Vermut al Sant Jordi. Sant Andreu de la Barca recuperarà activitats el dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, activitats que s'allargaran també fins al diumenge, dia 27 d'abril. Presentats els actes de Sant Jordi a Sant Andreu de la Barca, com a novetat d'enguany es realitzaran actes el mateix dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, amb la participació d'autors locals que signaran llibres davant de la biblioteca, a més de la presentació del llibre Sant Andreu desaparegut i la presentació del redisseny de la biblioteca Aigües Toses. Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
De que aquest any, per Sant Jordi, el mateix dia 23, celebrarem actes que seran per primera vegada, que sempre es feien normalment el cap de setmana anterior o posterior, i aquest any, doncs, serà la primera vegada que farem actes el mateix dia de Sant Jordi. I després també que volem donar el protagonisme que es mereix a la Biblioteca de Sant Andreu, l'Aigües Toses, i aquestes serien una miqueta les principals novetats d'aquest any. I bueno, creiem que, doncs, Sant Andreu es mereixia, doncs, tenir unes activitats el mateix dia de Sant Jordi, i això, doncs, m'ha apostat per tenir una ciutat viva i festiva, i que serà la primera vegada que ho tindrem. I també volem apostar per fer-ho en un equipament municipal, doncs, sovint massa oblidat, com és la biblioteca, i aquest any, doncs, també anunciarem la remodelació molt important que farem de la biblioteca, perquè apostem, doncs, per la literatura, les lletres i la cultura. Després també, com a novetat, dintre del mateix dia de Sant Jordi, doncs, també volem reivindicar els autors locals i també donar sortida a la nova web que hem creat des de l'Ajuntament, d'artistasabarca.cat, i hem convocat, doncs, els artistes locals que han escrit llibres i també, doncs, tindran unes parades a les afores, a l'exterior de la biblioteca, on podran signar els llibres que han publicat. Volem posar en valor que aquí a Sant Andreu tenim molt, molt talent i que molta gent tampoc no el coneixem, no es coneix, i volem posar en valor aquesta també nova faceta de donar reconeixement a totes les arts, diguéssim, de Sant Andreu, i en aquest cas, doncs, les literàries.
El divendres 25 d'abril es farà el lliurament dels premis del Sant Jordi de les Escoles, la gimcana de l'Escola Municipal de Música i Dansa a la tarda i la presentació del nou llibre de l'escriptor local Evilacio Moya.
Els actes també tenim l'entrega de premis, que també és tradicional de les escoles de Sant Andreu, instituts, el divendres. El mateix divendres també 25 hi ha aquesta gimcana escolar de l'Escola de Música i Dansa, que faran unes activitats per fora i per dins de l'escola per mostrar, doncs, això, fer uns tallers i fer uns jocs, això, perquè els joves i no tan joves puguin provar com tocar diferents instruments. També tindrem el divendres la presentació del llibre El Calvario del Pueblo Hebreo, de l'escriptor també local Evilacio Moya. I després, el dissabte 26, hi haurà el Correfoc, i aquest any també de celebració del 30è aniversari de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, i que també tindran, doncs, les colles convidades de la Companyia General de Foc de Gavà, els Diables de la Salut de Sant Feliu de Llobregat i dels Cabrits de Pallejà.
El diumenge 27 d'abril tindrem la trobada d'entitats a la plaça Font de la Roda, amb la trobada puntaires, la xocolatada i la ballada de sardanes, a més de la presència d'entitats locals.
I el diumenge 27, doncs, també la tradicional trobada d'entitats de Sant Andreu de la Barca, tant culturals com socials, hi ha unes 12 entitats, i, doncs, també es fa la típica xocolatada, després farà la ballada de sardanes. Durant tot el matí també hi haurà la 26a trobada de puntaires. Tot això es farà a la plaça de la Font de la Roda.
El mateix dia de Sant Jordi es presentarà el llibre Sant Andreu desaparegut, un conjunt de fotografies antigues de Sant Andreu de la Barca amb textos de Jordi Banyeres.
Sí, és una col·lecció que existeix en prop d'un centenar de pobles de Catalunya. És una col·lecció que mostren doncs, les fotografies antigues dels pobles. Hi ha edificis que també ja no hi són, aquí Sant Andreu doncs, donen també protagonisme a la Palanca, que és un dels edificis més emblemàtics que també ja va desaparèixer, i és un recull de fotografies antigues, part del fons de l'arxiu municipal, i també doncs, ens han cedit moltes fotografies, gent del poble, fotografies antigues, i serà doncs, un recull que a més ha fet uns textos molt, molt elaborats, molt de nivell, del Jordi Banyeres, un historiador de Sant Andreu, i que ens quedarà un llibre que crec que serà important també per tenir la memòria de tota de com l'evolució des de poble agrícola a la ciutat que actualment som ara.
Com a novetat aquest Sant Jordi, hauran activitats el mateix dia de Sant Jordi amb la signatura davant de la Biblioteca Aigüestoses de diferents escriptors i escriptores de Sant Andreu de la Barca. També hi haurà la presentació del redisseny de la Biblioteca Aigüestoses i la presentació del llibre Sant Andreu desaparegut.
Exacte, hem volgut donar més contingut, també contingut cultural, sobretot, i també de literatura, per el mateix dia de Sant Jordi. Trobem que era una mancança també doncs, que el mateix dia de Sant Jordi no es fes res d'aquí a Sant Andreu, i hem volgut doncs, fer unes activitats per posar en valor tot el talent local que tenim i també presentar l'impuls que volem fer a la biblioteca, que serà molt important també.
Sant Andreu de Barca, que ja escalfa motors de cara al Sant Jordi 2025. I l'últim reportatge i notícia en què destaquem avui a l'InfoSap fa referència a un reportatge sobre les mones de Pasqua.
Arrenca la primavera i amb ella comencem a veure les tradicionals mones de Pasqua per tot arreu. Aquesta és una tradició molt arrelada a casa nostra i que ens permet cada any menjar-nos autèntiques obres d'art de xocolata. Segons mana la tradició, els padrins i padrines són els encarregats de regalar la mona als seus fillols el diumenge de Resurrecció o el dilluns, en moltes cases catalanes. En parlem amb Marc Cortés, ell que és propietari i fundador de Tierra i Pan.
Cada any fem menys varietat, però més quantitat de les que més venem, la veritat, sí.
I què demanen els vostres clients? Quines mones són les més venudes?
Entenc que són de les de xocolata, perquè hem de diferenciar les mones de xocolata de les de mones de pastís. De lo que són de pastís, la veritat que el que més demanen és el Massini de tota la vida, nata, trufa i yema. I el que són mones de xocolata, tenim dos tipus de clients. El que són la clientela més jove per nens petits i de més, que et pots imaginar des de la Elsa de Frozen fins a totes aquestes coses. I després les típiques, que el conill, l'ou, tot això que demana més la gent gran.
I n'hi ha algunes que he vist inclús amb color, o sigui, no només xocolata blanca o negra, sinó que també hi ha doncs, aquest color que també doncs, fa que sigui una mona més viva.
Sí, es fan tot el que són de xocolata, normalment abans es feien xocolata negra, normalment. Vam incorporar, farà 3 o 4 anys, la xocolata blanca, i ara les que m'estàs dient tu són les tricolor, les de tres colors, que es fan amb colorants de xocolata.
Per tant, la tradició de les mones de Pasqua està assegurada? La gent segueix apostant per aquesta tradició?
De fet, estava parlant l'altre dia fent números i això, de fet, és la tret de panellets és la que més està baixant, la veritat. Tot el que són diades, entre cometes, religioses que comporten alguna cosa, són les que estan baixant més. Però, per exemple, sí que és veritat que Sant Joan, Reis, tot això puja molt perquè les famílies s'ajunten molt, però per mones a la que la gent veu 5 dies de festa, se'n va de por ahí.
Clar, i és complicat, no?, doncs fer que aquesta tradició perduri al llarg del temps, però bé, en qualsevol cas encara teniu un racó doncs, amb totes aquestes mones.
Sí, quan jo crec que mentre perduri la figura del padrí, no?, que li regala al nen, i això encara perdurarà.
I aquí a l'obrador feu el que és la mona tradicional, amb la xocolata entenc que la compreu fora.
La semiacabem, fem, o sigui, tot el que són pastissos sí que els fem nosaltres des de zero, i la xocolata, com és xocolata bona, s'ha de temperar perquè és un percentatge de cacau, sucre. Llavors la comprem semifeta, per exemple, podem comprar l'ou o la base feta, i llavors nosaltres el que fem és acabar-la de decorar. Pots agafar un ou que seria la base i a partir de l'ou fer un pollastre o fer una gallina o fer 5.000 figures diferents.
I per tant doncs entenc que ja fa molts dies que esteu preparant totes aquestes mones perquè surtin el dia gros.
Sí, normalment totes les diades, incloent aquesta, són un mes abans que ho anem preparant, sí.
I com està anant? Està sent intensa? Quantes mones més o menys preveieu vendre?
de lo que són pastissos preveiem unes 300 o així per totes les botigues, i la xocolata sí que és veritat que ha baixat més, sobretot per un tema de competència, perquè ara ven tothom xocolata, i per preu, perquè al final xocolata va molt lligat a això, i la xocolata sí que és veritat que més de 60-70 no preveiem vendre.
I també m'he fixat a la botiga que inclús teniu ja galetes de Sant Jordi, o sigui, ja us aneu preparant també per cara de Sant Jordi.
Sí, perquè aquest any sí que és veritat que Setmana Santa ha caigut una miqueta més tard, s'ajuntarà amb Sant Jordi, i Sant Jordi en canvi sí que és una diada que aquí es celebra molt, perquè fem, bueno, ara fem les galetetes que has comentat tu, fem també uns musos en forma de flor, uns semigelats en forma de flor, que la veritat que surten molt bé, i el que més surt que ens demana la gent, de fet ja ens estan demanant, o sigui, ens estan demanant més Sant Jordi que no mones ja, és el pa de Sant Jordi, que sí que surt molt.
El pa de Sant Jordi, que no sé si ens pots recordar una mica com està fet, amb sobrassada, formatge...
Sí, el pa de Sant Jordi s'alegra molt als forners de fer-ho. És un dos dies sencers de feina, o sigui, dues jornades de 8 hores de feina, i són 6 masses diferents que s'ajunten, es pleguen i formen la senyera. Quan el talles el pa, llavors el que és la part de la senyera, la vermella, es fa amb sobrassada, el que és la part de la groga, diguem, es fa amb formatge. Nosaltres ho fem natural, no li fem colorants ni res. I nosaltres, jo faig una versió que m'agrada molt, que és que la part de fora, per no deixar-lo blanc el pa, o marró, el que fem és fer una base per fora de malta torrada amb una miqueta de nous.
Déu-n'hi-do, que bo. Bé, en qualsevol cas, els catalans celebrem les festes menjant, eh? Això és una cosa que mai canvia.
Sí, 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 això la veritat que, gràcies a Déu, aquí a Catalunya sempre tenim diades, sí, sí.
Perfecte, doncs moltes gràcies per haver-nos rebut i que vagi molt bé, doncs, tota aquesta venda de mones.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
També hem visitat la pastisseria Arenas. Aquí tenen tota una sala dedicada a les mones de xocolata. N'hem parlat amb Pere Arenas, gerent de la pastisseria.
Doncs estem a la pastisseria Arenas, amb tot ple de mones de Pasqua, amb un de figures de xocolata que estan preparadíssimes perquè els seus padrins i padrines les vinguin a buscar. Bé, està sent una campanya intensa pel que estem veient.
Sí, sí, molt intensa. La gent ens demana el catàleg i si ja les tenim totes preparades i la gent va venint a buscar-les.
Hi ha de tot tipus de figures de xocolata, moltes que doncs, representen diferents dibuixos animats, també diferents realitats com el futbol. Quines mones de xocolata heu preparat?
Hem preparat de molts tipus diferents, però les que potser podem destacar més són les del Barça, copes de la Champions, copes de futbol, botes de futbol, amb el Lamine Yamal com a protagonista, després també els personatges com els Minions o el Blue, o després les PlayStations i coses pels nens.
Sí, una adaptació, no?, a tot aquest imaginari col·lectiu dels més petits, perquè doncs, les gallines, els conills i tot això van deixant pas a totes aquestes noves realitats.
Exacte, sí, cada cop menys es venen menys gallines, menys conills, menys gossets i més personatges de l'actualitat, sí, sí.
Teniu aquí tota una exposició de mones de Pasqua, també teniu ous gegants, en teniu un munt, eh?
Sí, tenim una sala habilitada només per això, és la sala que fem servir per fer tallers de formació, però ja teníem previst que durant la Pasqua seria la sala d'exposició de mones i hi ha moltíssimes figures, moltíssimes exposades i la gent pot triar i veure tranquil·lament amb molt d'espai.
Entenc que fa molts mesos que esteu preparant totes aquestes figures, hi ha d'haver molta feina darrere dels mestres xocolaters.
Sí, després ja de festes, després de Reis, al gener ja comencem a preparar-ho, comencem a mirar què és el que farem i durant aquests últims mesos ho hem estat preparant.
I després hi ha el pastís, la mona, pròpiament, això ho prepareu més quan arriba la data.
Sí, sí, a partir de la setmana que ve ja és quan començarem a fer el pa de pessic i tal per les mones de pastís que seran pel dia del diumenge i el dilluns de Pasqua.
I quina previsió de vendes teniu per aquest 2025?
Doncs, bueno, de mones de pastís sobre unes 300-400 unitats, més o menys.
Malgrat el pas del temps, és una tradició que perdura, tot i ser religiosa en certa manera, però també és molt cultural, no?
Sí, sí, els padrins sempre busquen la mona pel seu fillol, la gent pregunta molt, la gent truca, i tens d'aquest personatge, tens d'aquest altre, li enviem el catàleg per WhatsApp o el tenim penjat a la web i ho poden veure, i si no, inclús alguna vegada l'hem fet personalitzat, si ens envien la fotografia ho podríem fer-ho.
I els preus oscil·len, hi ha mones una mica més econòmiques, una més gran, suposo que depèn del que demanin, no?
Sí, depèn del que demanin, però a partir de 30, 28 euros, de 30 euros cap amunt, fins a 100, 200, inclús tenim, hem fet un ou molt gran de xocolata que val més diners, sí, sí.
I els ous aquests segueixen comprant? Hi ha gent que també posta pels ous? Entenc que quan els fillols s'han fet una mica més grans, potser?
Exacte, quan són més grans són figures més anònimes o més desapercebudes, sí, sí, ous es venen, sí, sí, també, també.
Doncs que vagi molt bé tota la venda de mones i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Pere.
La paraula mona prové de la paraula àrab muna, que significa obsequi, i és que cada any la mona és tot un regal de padrins a fillols per celebrar un any més de vida, l'arribada del bon temps i que així sigui per molts anys.
Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com.